Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
RAC 1 Notícies. Adrià García.
Bon dia, són les 8. A l'espera que avui la Junta Electoral confirmi l'escrutini definitiu del vot estranger, els socialistes pressionen a Junts perquè respectin els resultats del 23J a Catalunya i deixin governar a Pedro Sánchez. Recordem que amb la pèrdua d'un escó del PSOE cap al PP a la Comunitat de Madrid, els de Carles Puigdemont haurien de votar a favor de la investidura perquè Sánchez pogués quedar-se a la Moncloa. Doncs bé, en una entrevista a La Vanguardia avui, Salvador Illa diu que els catalans han apostat pel progressisme a les urnes i que ara la pilota està a la teulada de Junts perquè assegura la repetició electoral no afavoreix a ningú.
Amb Junts respecto molt el seu àmbit de decisió i els hi correspon amb ells, doncs en funció del resultat de les eleccions decidir què volen fer, no? A mi què em sembla? Doncs a mi em sembla que Catalunya ha apostat per Pedro Sánchez, Catalunya ha referendat Pedro Sánchez, hem de respectar aquest resultat, especialment aquests partits d'àmbit català.
A més, Illa tanca la porta a un possible acord amb el Partit Popular per evitar la repetició electoral. Recordem que el mateix Puigdemont ja va advertir a les seves xarxes socials que no cedirà als xantatges per investir a Pedro Sánchez. Qui també s'ha pronunciat en les últimes hores és el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo. Ho ha fet a través de Twitter, on ha destacat que amb el canvi pel vot estranger el PP està a 16 diputats de distància dels socialistes. Remarcar que treballen per complir el mandat a les urnes i, de fet, per fer-ho, el partit de Feijóo ha obert les portes fins i tot a pactar amb Junts. Ara bé, asseguren que ha de ser dins els límits de la Constitució. I més enllà de la política, els socorristes de les platges de Barcelona han desconvocat la vaga que van començar el divendres després d'acceptar un acord amb l'empresa. Ho van decidir ahir a la nit. Segons el sindicat, l'empresa s'ha compromès a contractar més personal de forma urgent per cobrir torns i també garantir els descansos. També han accedit a programar revisions mèdiques i buscar un sistema de rotació que velli pel descans dels socorristes i la vigilància de la platja, entre d'altres. Demà, el sindicat es reunirà amb l'empresa i l'Ajuntament per redactar aquests acords i posar fi al conflicte laboral. I avui tanquem un cap de setmana de molta mobilitat tant als aeroports com a les carreteres. El Servei Català de Trànsit calcula que fins a la mitjanit tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona 260.000 vehicles, la meitat dels que van sortir-ne ahir. També a l'aeroport del Prat es preveu un dia molt mogut. Des de divendres i fins l'última hora d'avui, AENA calcula que s'hi hauran fet més de 3.000 operacions. Sapiguem ara quina és la situació a aquesta hora del matí, Josep Ferrer.
En concret, avui és el segon dia amb més moviment a l'aeroport del 5 de l'operació sortida de les vacances d'agost. S'han programat 969 vols de sortida i arribada, 37 més que ara fa un any, però 109 menys que el mateix diumenge del 2019 abans de la pandèmia. Superada l'hora punta del matí, ara no hi ha excessives cues per facturar i el temps d'espera per superar els controls de seguretat és d'entre 5 i 7 minuts. Tot i així, a aquesta hora ja es registren retards de 17 minuts a les sortides i 5 minuts de mitjana a les arribades. Com ha passat en dies anteriors, els vols procedents d'Estats Units i Sud-amèrica són els que acumulen més retards. Ahir la companyia Avianca va cancel·lar un vol a Bogotà per problemes tècnics, deixant a terra unes 300 persones. Han de sortir avui a les 9. Curiosament, a aquesta hora, a les 9, i només en 5 minuts de diferència, sortiran dos vols des de Barcelona cap a Bogotà.
I un últim apunt en crònica internacional. Rússia denuncia diversos atacs amb drons per part de les tropes ucraïneses. Un d'ells ha estat aquesta nit a Moscou. Segons les agències de notícies russes, les tropes del Kremlin els han pogut abatre en pocs minuts. Ara bé, l'atac ha deixat un ferit i ha malmès dues torres d'oficines. També a la zona de Crimea, l'exèrcit rus ha batut 25 drons més que intentaven atacar les bases militars que hi ha a la zona. I ara els esports amb en Pau García.
Victòria del Barça en el primer clàssic de l'any. Els blaugrana han golejat 3-0 al Madrid a l'AT&T Stadium de Dallas aquesta matinada. Dembélé ha obert el marcador al minut 15 després d'una gran jugada d'estratègia. El canterà Fermín López ha fet el segon gol al 85 i el temps afegit Ferran Torres ha fet el tercer. La nota negativa, però, són les lesions d'Ilkay Gundogan i Andreas Christensen, que han hagut de ser substituïts amb molèsties. Encara en futbol, avui juga la darrera jornada de la fase de grups del Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda. Ara mateix s'enfronten Corea del Sud i Marroc. Al minut 75 el resultat és de 0-1 per les marroquines. A les 9 jugaran el Noruega, Filipines i el Suïssa, Nova Zelanda, i a dos quarts de 12 l'Alemanya Polònia, Colòmbia. La selecció espanyola, per la seva banda, jugarà demà contra el Japó. I acabem amb un apunt de motor perquè aquesta tarda es disputa el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1. El Ferrari de Charles Leclerc surt des de la pole, seguit del Red Bull de Checo Pérez i el Mercedes de Lewis Hamilton. Carlos Sainz sortirà quart i Fernando Alonso novè. El líder del Mundial, Max Verstappen, ho farà des de la sisena posició. L'holandès també va ser el campió de la cursa d'esprint d'ahir per la tarda.
I pel que fa al temps, després d'una nit pesada a diversos punts del país, avui les temperatures màximes baixaran una mica en general. El descens es notarà sobretot a les comarques de Girona, on ja no repetirà la calor tan intensa d'ahir. Tot i alguns núvols baixos, ara al matí la calma dominarà amb força sol en general. Tan sols hi haurà nuvolades de tarda a punts de muntanya, sense descartar algun ruixat local al Pirineu. A més, la tramuntana bufarà tot el dia a la zona de l'Empordà. Ens actualitzem d'aquí una hora al Via Lliure amb l'Eudald Martínez i també al portal de notícies RAC1.cat.
RAC 1.
A veure, hi són totes?
Va, que arrenquem, Sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mare. A més, no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Bala, Ana Lárcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, què passats amb la piloteta?
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u.
Volem recórrer una mica el litoral, volem fer escapades i hem dit, calla, que està aquí el Guillem Estadella i ens pot recomanar Cunit?
Home, i tant, per favor, Cunit hauria de ser, bueno, jo, a l'agenda indispensable aquest estiu, que... tot català ha de passar per Cunit.
Qui millor per vendre Cunit que el Guillem Estadella? Guillem, bon dia,
sí. No sé si és bo ser expert en Cunit, vull dir, diu molt poc de mi, potser, no?
Home, no, perquè ets expert en moltes coses. Que
vale, vale, vale. Sí, sí. Cunit és una miqueta, és la punta de l'iceberg.
Ah, exacte, i a més veig que vens de documentat, però clar, el Cunit desaparegut.
Sí, sí, això. Mira, li venia aquí a portar al Marcel i Virgili, que li agrada molt la història. Dic, mira, sí. M'ha donat l'alcalde, el Jaume Casanyes, el llibre de Cunit desaparegut i imatges del Cunit d'abans i tal, que flipes, perquè Cunit ara gairebé té 16.000 habitants.
És que és molt gran.
Sí, sí, aquestes fotografies són de quan érem 300.
Però m'has dit
eren 300 com si jo estigués fa 50 anys allà,
Vull dir... No podies, perquè no havies nascut. Però escolta'm, aquí és el Cunit desaparegut, però dius, no, si aquí hi ha coses que encara es poden visitar.
Home, i tant, sí, ostres, per exemple, la Masia Cal Pla, que de fet l'estan remodelant, està en plena reconstrucció i estan fent un parc d'onades gegant perquè la gent pugui venir a fer surf a Cunit. És una cosa meravellosa. Tenim la platja, sí, però és que no tenim onades. Vull dir, no som Hawaii. Que ja m'agradaria.
És que hi ha molt pocs llocs a la costa catalana que es puguin fer surf a consciència.
Jo quan veig els surferos
patint, pobres.
No, patint no. Ah. Els lleven un diumenge pel matí i van a surfejar onades de dos metres. Vull dir, això quina intensitat té? Vull dir, jo pateixo. Vull dir, sí. Ostres, a mi em sap greu perquè vols anar a surfer-ho? Però és que no ho és.
No
vull
pots,
dir, jo
no
agafo
pots.
aquelles del xino, aquelles que són de Port Expand, aquelles taules, i amb això jo surfejo millor que molts d'aquests surferos.
És veritat, és veritat. La taula queda gran.
Ser surfer-ho a Catalunya... És, per mi no té mèrit.
No, no és
veritat. És un esport de risc, inexistent.
Però ara, anant a Cunit, sí que el tindrem.
Home, ara sí, anant a Cunit ja ho tindràs, perquè tindrem onades de veritat, no com a altres.
Escolta'm,
sí.
I a veure, qui vulgui anar a Cunit, què té Cunit per anar-hi?
Cunit té moltes coses. Vull dir, jo crec que som la perla del Baix Penedès. Vull dir que la gent ens té una mica oblidats o es pensa que només hi ha canis i xonis. No, hi ha moltes més coses a part dels canis i els xonis. Tenim molt bona gastronomia.
Sí?
Penseu que formem part de la ruta gastronòmica del Xató. Vull dir que tenim Xató, que és un plat típic del Penedès. Vull dir que això és una cosa meravellosa. Entenem de vins perquè, tot i que no ho sembli, Cunit és un poble que té platja, però sempre li dona l'esquena. És una mica com Barcelona. Fins que no va venir molta gent a viure, no ens vam dedicar a la platja. O sigui, és un passat ramader, de pagesia, vull dir, tenim moltes vinyes, tenim camps, tenim, de fet, ja una ruta que recomano molt fer, no a l'estiu, a aquesta època, perquè morireu de calor, però està la carrerada de Santa Coloma, que és una antiga ruta que han recuperat des de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Patrimoni, que va des de Santa Coloma de Caral a l'Alta Segarra, si no m'equivoco, i baixa fins a Cunit, amb un pagès que aquesta ruta la fa dos cops l'any. Vull dir, una cosa meravellosa.
Oh,
i porta la, o sigui, hi ha una època de l'any que tu veus ovelles a la platja de Cunit.
Està molt bé.
Perquè són, venen des de Santa Coloma de Caral.
Veus, sí, aquestes rutes són les que s'han de seguir i s'han de conèixer.
Sí, 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 tant. I a part tenim moltes més rutes, la ruta de l'Avenc de Sant Antoni, que és molt guai, que puges fins a l'Avenc, on hi ha les primeres restes de ceràmica dels primers habitants de Cunit, que està molt bé. Tenim un poblatí íber, que també està molt guai, enganxat a l'autopista. Vull dir, el van trobar quan es van desenganxar l'autopista.
Ah, mira.
Sí, sí.
Bueno, això passa molt, que a vegades vas recuperant
edificar
el patrimoni.
Hòstia, que hi havia aquí un poblatí íber, tio.
No, aquí vam construir molt malament, a vegades sense pensar-ho.
Sí.
Escolta'm, suposo que totes aquestes rutes es poden trobar anant simplement al punt d'informació turística.
Sí, o de fet estan molt ben marcades. Vull dir, cada dos per tres vas passejant per Cunit i trobes pals que dius, mira, la ruta vermella és la ruta de l'Avenc, la ruta tal és la de Cal Pla. Vull dir que està molt bé, sí.
Això en quant a rutes, excursions, després sortir per la nit, què?
Sortir per la nit sí que som una mica dormitori, però l'època bona per sortir de nit a Cunit és a l'estiu, ara, perquè tenim tota la platja plena de guinguetes, de xiringuitos.
Ah, mira, els xiringuitos.
Tenim el xiringuito del Bonaona, tenim el xiringuito de Set de la Marta, que és un clàssic, un mític de Cunit.
Que quan obres, que comença l'estiu, no?
Ah, efectivament, sí, el Tramuntana també, que fan uns tequeños espectaculars, vull dir, ostres, a nivell de gastronomia i de festa, a l'estiu és la bona època per anar a Cunit.
I la platja com la trobarem, molt plena o no?
Molt bé, de fet tenim dos banderes blaves, d'aquestes que certifiquen que tenim una platja de qualitat, dues, vull dir que està molt bé. Sembla aquí el regidor de turisme.
No, jo crec que et faran un monument a Cunit perquè ets un gran anfitrió.
Sí, a mi, bueno, és aquesta cosa que estic a casa i està bé.
Que tu et passaràs l'estiu aquí?
Home, i tant. Jo tinc unes ganes d'arribar ara amb aquest bon temps a casa.
Vull dir, trobareu a la platja?
Em trobareu a la platja, em trobareu al Xiringuito Set o a la Tramuntana, em trobareu a la Rosseria menjant, em trobareu a qualsevol lloc de Cunit.
Clar, perquè Rossos també, ara has dit
Rosseria. Home, i tant, clar, la Rosseria de Cunit també és espectacular. Home. També el Rodavic, ara ha canviat d'ubicació, que és un mític restaurant, una masia espectacular. Però també reivindico no només Cunit com a lloc, sinó també el Baix Penedès, que tenim moltes coses a fer. Vull dir, aquí deixa'm que també faci de...
On ens portes?
Home, el Baix Penedès, hem de visitar també una ruta meravellosa, que és pujar fins al Montmell, vull dir, el Castell del Montmell, que és una ruta d'uns 40-50 minuts, és una pujada molt xula, pares primer a l'església de Montmell, de la Juncosa, després puja fins a l'ermita i a dalt de tot el castell, que està derruït, te l'has d'imaginar, però bueno, hi ha runes. També és una mica perquè utilitzis la imaginació,
està
perquè recreïs, saps?
Creativitat. Sí, sí.
I de baixada vas a la Bisbal del Penedès a dinar a l'Ull de Llebre, que és un restaurant genial, i ja ho tens fet el dia.
Clar, has fet gana i
fas la migdia de la platja.
Ah, mira.
I ja està, a Cunit.
Però vigilant de no quedar-nos torrats pel sol.
Sí, jo crec que potser pateixes. Sí,
a la migdiada jo no sé si la faria.
Algun francès jo l'he vist ben cremat, vull dir, sembla més un micròfon de RAC1 que un francès. Ja
molts turistes a Cunit, també?
Sí, fort. A mi em sorprèn.
Veus?
Diu, però què estàs fent aquí?
S'ha perdut.
Sí, què és que sé? Sí, hi ha molt francès. Molt...
Mira.
Molt francès, sí, que bé, que jo crec que ve, que intenta anar a Calafell o a Vilanova, tot està ple.
He segat a mi tan camí.
I de cop i volta diu, hòstia, Cuní!
Perquè Cuní té molta infraestructura hotelera, també.
Tenim dos hotels.
Doncs per això...
I un està ple d'ucranians.
Ah, sí? Doncs mira.
Vull dir, ara mateix només tenim un hàbil,
Bé, doncs que busquin una mica càmpings.
Càmpings tenim un. Sí.
Doncs això, i segur que apartaments per llogar també.
Sí, apartaments turístics.
Això és la manera més fàcil de poder acostar-se a Cunit.
Sí. Jo crec que, o si no, també, escolta, hi ha un pàrquing de caravanes, la gent si lloga alguna caravana i vol fer ruta pel litoral de Catalunya, també pot anar cap allà,
I parada a Cunit.
Ah, efectivament, sí.
Doncs escolta'm, Guillem, ens ha encantat que ens expliquessis i que fessis aquesta ruta per Cunit, que el volíem descobrir a través teu. Que vagi molt bé l'estiu.
A vosaltres, bon estiu, descanseu!
Adéu! Aquest estiu tenim moltes ganes de jugar, ja que estem de vacances, qui més qui menys, i si més no, el dia es fa molt més llarg, doncs escolta'm, per què no aprofitar-lo per jugar? Però ho volem fer bé, volem triar bé, perquè el joc també a vegades és difícil de triar. I ho farem de la mà de la Bicisquella, que ella és psicòloga infantil, especialista en aprenentatge i jocs de taula. Avi, molt bon dia.
Molt bon dia, Noel.
La trobareu a @Ludum, per tant, ella és directora del centre Ludum, i escolta'm, tenim ganes de jugar aquest estiu? I volem fer-ho, com dèiem, bé, perquè no tots els jocs valen. I volem començar, avui, per exemple, treballant una mica el càlcul, perquè això ens va bé a tots i a totes les edats.
Sí, no cal que ens costi, no cal tenir una dificultat en el càlcul perquè ens vagi bé repassar el càlcul a l'estiu, ens va bé repassar-ho tot una miqueta.
Exacte.
Sense fer-ho pesat.
Uh-huh.
Abans de res, @ludum_cp.
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 Doncs parlarem de jocs i començarem, per exemple, pels adolescents a partir dels 12 anys. Què recomanaríem?
Jo recomanaria un SkyJoe. SkyJoe és d'estratègia i càlcul. És molt divertit. Jo el vaig descobrir fa poc, fa molt de temps que el tinc, però com en tinc molts, de vegades em falta temps per descobrir-los. Jo els vaig acumulant allà i quan tinc temps doncs els descobreixo els cap a setmana. I SkyJoe és una molt bona opció pels a partir de 12, als adults, perquè jo no en tinc 12, ja fa dies que els vaig passar. M'ho passo
jo
pipa.
Jo també.
M'ho passo pipa amb
SkyJoe. Que quan diguem, quan direm 12, entendrem sempre que és ja per gent adulta una mica, no? A partir de l'adolescència i fins a l'edat que ens doni la gana.
Exacte. Si algun adult diu, jo només vull un joc d'adults, també que m'escrigui un missatge privat que jo li posaré un joc especial per adults. Que sí, perquè els nens a 12 no s'ho passarien bé, però aquests que direm avui, per exemple, SkyJoe és una opció per a partir de 12.
Ahà, doncs SkyJoe. Si parlem dels de 6 a 11, és a dir, una miqueta més petits, anem cap enrere. Els de primària, exacte.
Operación Dinamita.
Operació Dinamita,
sí,
sona bé.
És un joc de càlcul, és un memory i càlcul alhora, on a part van passant coses com que exploten les cartes, exploten, vull dir que quan treus una dinamita, el jugador s'endú les cartes que hi ha al voltant d'aquella carta, i a part és memòria, perquè el jugador ha de recordar on estan els dos números que sumen el mateix. És a dir, si trec un 4, he de saber on està el 3 i l'1, perquè sumen 4 també.
Per tant, vale. Estàs treballant el càlcul, la memòria visual, l'atenció,
exactament.
És difícil, aquest.
Sí.
I, escolta'm, pels més petits...
Vinga, va. Els més petits, que ningú li patini l'orella quan diem càlcul 3-5 anys, vale? Però és un tema de concepte numèric, un tema de concepte de quantitat, que està bé que els nens més petits ja comencin a tenir. El Halligalli és una molt bona opció. Tant la versió més infantil, que són els pallassos, que és purament atenció, hem de tocar la campana, aquella campana que tant ens agrada en els jocs, que siguin quan surtin dos pallassos iguals, com el Halligalli original, que hem de tocar la campana quan hi hagin 5 fruites del mateix tipus. Per tant, els petits han d'anar comptant una pruna més 3 prunes són 4 prunes, més una són 5, toco la campana. Però és la quantitat fins a 5, per tant, és pels més petits.
Pels més petits, però que segurament els adults jugant amb ells ens ho passarem bomba, també.
I tant, i jugant sense ells, també.
I jugant sense ells. Aquí podem fer trampa, eh? Podem agafar el de l'edat que ens doni la gana.
Exacte.
Avui ens quedem amb l'SkyJoe, per adolescents i els més grans, Operació Dinamita, que aquest seria per de 6 a 11, i el Halligalli, que és
exacte,
el dels petitets, però que ens ho passarem bomba tots.
Sí.
Doncs moltíssimes gràcies, àvia.
Si voleu, us dic on el trobem.
I tant, sí senyor.
Sí, el podem trobar a Didacmania, a la botiga Didacmania, tant física com online, i tenim un codi descompte per conèixer l'Udum, que és DidacLudum.
Perfecte, doncs en allà trobarem tots aquests jocs i la setmana que ve volem tornar a jugar, o sigui que, avi, et convoquem aquí.
Vinga, aquí vindré.
La primera pedra, amb Noemí Poll.
Anem a sortir una mica al jardí, anem a fer un passeig per aquests jardins que ens descriu en Nacho Samovilla, que ell és gestor cultural del món del jardí, creador de Bomarzo, que és l'agència que organitza viatges per jardins d'arreu del món, i això farem, ens anirem arreu del món avui a Anglaterra. Nacho, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Doncs mira, contenta de sortir una miqueta a la fresqueta, que baixa la temperatura sempre envoltada d'arbres i de natura, i en aquest cas anem a un parc escultòric, perquè, com diem, som jardins que allotgen dintre seu art.
Així és, i a més, com que encara estem en aquesta temporada de calor i de safugó, doncs que millor que anar al nord d'Anglaterra, a la regió de Yorkshire.
Fantàstic. I en allà què trobarem? Perquè és un parc, en aquest cas, que té molta escultura. Suposo que l'escultura deu ser la que sobreviu millor a les inclemències del temps, perquè, clar, no deixen d'estar a l'exterior.
Home, si no la fas de ser algun material feble, sí. Però sí, en general... Bueno, malgrat que hi ha artistes que treballen el tema de l'efímer, i el que fan és que les escultures estiguin fetes amb materials que van, amb el pas del temps, van desapareixent. Però no és el cas, eh? No. Però aquí no és el cas. Aquestes obres són sòlides, són fetes amb pedra, amb marbre, amb acer, hi ha diferents materials. I d'altra vegada, aquesta és la col·lecció d'art, la col·lecció pública d'art a l'aire lliure més important d'Anglaterra.
Uh-huh. I en aquí què hi podem veure? Quins autors podem trobar?
Bueno, pues, per exemple, mira, el superconegut artista xinès, el Ai Weiwei, ha tingut unes peces, ha tingut una exposició, per suposat, està l'Andy Walsworthy, que en un altre programa parlàvem del tema de l'Ant Art, no? De l'Ant Art americà, mm-hmm. i no vam parlar de l'Ant Art anglès, que és diferent, no? Si l'Ant Art americà agafa una escala una mica macro i molt, molt gran, l'Ant Art britànic, i l'Andy Walsworthy és un dels seus artistes més conegut, es fa aquests treballs que són com molt d'agafar fulles, d'agafar trossos de pedretes, de algo molt més, perquè, molt més íntim.
Perquè anava a dir, recordem que és el Land Art, que és aquest art efímer, no?, que treballa, que s'involucra amb la terra, amb la natura, i que això que fa que sigui tot molt més efímer.
Sí, va ser un moviment que va començar a... Bueno, va néixer als anys 60, i 70 i 80, es va fer molt, bueno, força popular, i hi ha artistes que treballen, bueno, per exemple, jo que sé, al nostre país segurament tothom pot reconèixer o tenir al seu cap el Bosque de Oma, no?, de l'escultor Basi Barrola, que va pintar aquestes escorces de pins.
Sí, i... de diferents colors, i que fa que el paisatge es transformi totalment, no?, a través de l'art.
Chillida, sense ser un artista de l'Ant Art, el com treballa la seva col·locació de les escultures dins la natura, també, bueno, podria ser un artista que treballa molt bé el tema de l'espai i la contemporaneïtat. Però bé, tornant al nord d'Anglaterra, pues, bueno, hi ha artistes molt coneguts en l'àmbit anglès, igual no sé si són tan coneguts en el nostre context, com el Anthony Gormley, que és un escultor que també té una peça molt coneguda a Anglaterra, que és com un àngel gegant en una colina, no? És, bueno, és una figura icònica. I aquests dies també es poden veure a aquest parc escultòric les obres del superconegut Damien Hirst. Damien Hirst és aquest artista anglès molt polèmic, és el que va fer el tauró dins d'una caixa de formol, per exemple, no? Ja són artistes força coneguts que venen de la mítica cantera del publicista anglès Saatchi, no? Saatchi, bueno, era un col·leccionista d'art que en els anys 90 va fer una gran exposició que es deia Sensation, i tots els artistes que estaven en l'expo són ara molt coneguts de tota aquesta cultura artística britànica, no? Uh-huh. Però, bueno, si continuem passejant, ens podem trobar una artista meravellosa, que aquesta ja és de... Bueno, es va morir ja als començaments dels anys 60, que és la Barbara Hepworth, una escultora, bueno, molt relacionada també amb Henry Moore, el que també tenim unes quantes obres, o d'un altre artista també que és força conegut, que és la Tania Kovacs, bueno, o el Sol Lewitt, que aquí del Sol Lewitt és aquest mural que podem trobar a l'entrada del CaixaForum de Barcelona, no? Una mica per donar alguna pista...
Mm-hmm. Per reconèixer la seva obra.
O, bueno, o el Joan Miró.
Ah, veus?
Claro.
Aquest ja és més nostre.
Sí,
doncs,
sí.
No sé si la natura que envolta totes aquestes obres d'art té alguna particularitat. És a dir, aquest jardí, com el descriuríem?
Bé, seria... És un jardí molt, molt, molt asilvestre, en el sentit de que, bueno, per deixar espai a totes aquestes peces escultòriques han fet una mena com de grans prats a arbres, mm-hmm. però realment el passatge del nord d'Anglaterra és el que es diuen los... Bueno, hi ha a prop un parell de parques naturals, no?, que són los páramos de Yorkshire, que és un paisatge com una mica despullat, però és un paisatge que no està exento de bellesa, al contrari. No hi ha molts boscos, perquè ahir suposo que les condicions climàtiques són durs, no?, hi ha molt de vent, i aquest paisatge, pues, el que fa és... jo crec que permet que les escultures agafin el seu protagonisme. Uh-huh. Seria una mica... Però, bueno, ja només passejar per aquests prats verds i això te vas trobant de tant en tant les propostes quasi sempre impactantes i que no deixen indiferent a ningú, és realment un espectacle.
Una delícia. Doncs aquest passatge ens ha seguit gairebé com si ho trepitgéssim una miqueta, i hem estat per Yorkshire, en aquest parc escultòric, com sempre, de la mà de Nacho Somovilla, que ell, com dèiem, és gestor cultural del món del jardí i, a més, creador d'aquest Bomarzo, que és aquesta agència tan particular que el que fa és això, organitzar anades a trobar aquests jardins i descobrir jardins pel món, que és tot una obra d'art en si mateixa, aquests jardins.
Sí, 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 bueno, i de fet, mira, acabem d'estar ara el mes passat, el mes de juny, aquí a Georgia, i hem visitat el parc escultòric i altres grans jardins com el Castle Howard, bueno, autèntiques meravelles, i Anglaterra ja és, bueno, és realment esta part del camp anglès és molt emotiva.
Doncs mira, molta enveja ens fas d'haver estat per aquestes terres. Moltíssimes gràcies, Nacho, fins la setmana que ve.
Fins aviat.
Conservar els records és conservar el que ha donat sentit a la nostra existència, però a vegades, per una malaltia com l'Alzheimer o per algun trauma psicològic o físic, notem que els nostres records s'esvaeixen i que allò que tant volíem se'ns fa estrany, de fet, ens marxa. Carles Bayot Serafini és doctor en Belles Arts, pintor, pedagog, investigador. És descobridor de la importància de les sensacions en el desenvolupament de la intel·ligència, la creativitat i la potenciació de la memòria. Ha escrit diferents llibres, entre ells Com retenir els records, publicat per Editorial Desclée. Doctor Carles Bayot, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Si fem un ràpid passeig pel nostre passat, veurem que els records que es mantenen més vius normalment són aquells que van estar carregats de sensacions. Ah. Però som prou conscients d'aquest valor sensorial que tenen els records?
No. No som conscients com no ho som amb altres disciplines. Per exemple, no som conscients amb l'educació del valor que té les sensacions, no som conscients amb la psicologia del valor que tenen les sensacions, etc. O sigui, hem creat una intel·ligència lineal, descriptiva, però no quàntica, no global. Amb aquest llibre, el que presento és una nova forma d'entendre la intel·ligència que ajuda a que el record es mantingui. Es vesteix el record de sensacions, a més, com que es vesteix amb diferents sensacions, es reparteixen per tot el cervell i aleshores, quan crides un record, és molt més fàcil de recuperar-lo, i no tan sols això, sinó que quan crees, en el moment en què estàs vivint, quan crees els records, si ets conscient del que estàs vivint, si ets sensible al que estàs vivint, el record queda molt més fixat a la memòria. A part d'això, evidentment, treballant d'aquesta forma que es planteja en el llibre, la primera cosa que es fa és suprimir els adjectius. Suprimir els adjectius, què significa? Suprimir l'odi, suprimir les baralles, perquè les sensacions són la font de tots els odis. Si tu no fiques un adjectiu a una persona, aquella persona, doncs, no passa res. Aquella persona la sents. Ara, en qualifiques un adjectiu, és com un dard envenenat que li fiques...
Carregat de sensacions.
Carregat de sensacions negatives, carregat... I aleshores, si és un nen, aquell nen, doncs, per tota la vida, es porta aquella copla.
Clar, sí. I ara me n'estic adonant, parlant així amb el doctor Carles Bayot, i abans també ho comentàvem, abans de començar l'entrevista, que arribar a aquestes conclusions no s'hi arriba perquè sí. És a dir, és doctor en Belles Arts, pintor, a part de pedagog també. Ara em deia, jo també he tocat les arts escèniques, he cantat al Liceu. Quanta càrrega sensorial hi ha amb l'art que ens fa també entendre el món d'una determinada manera i que moltes vegades es separa, no?
Començaré per explicar això de l'art, que és molt senzill, i espero que s'entengui molt bé. La informàtica normal funciona a partir de bits. Sabem que un bit, doncs, té uns i zeros que combinats, diversos bits amb diferents uns i zeros, va creant una paraula, una operació, una imatge, etc, etc. Però resulta que ara hi ha la informàtica quàntica. Ai, què passa amb la informàtica quàntica? Doncs que en lloc de bits té qubits, o sigui, bits quàntics. I quina característica tenen diferent del bit? Doncs que són dos o més bits simultanis. Són superposicions quàntiques que multipliquen exponencialment la capacitat de comunicació, del mecenatge, etc. Anem ara a l'art. A l'art, el primer que hi ha és la sensació. La sensació ja, com amb un bit, són uns i zeros, però una sensació són diverses coses que et donen una informació sensorial de que algú hi ha, però diverses sensacions sentides simultàniament produeixen una sensació estètica. Comença aquí ja la física quàntica, amb l'estètica, amb una pura sensació estètica. Hi ha una cosa estètica d'una cosa no estètica, la diferència que hi ha és que la cosa estètica, les diversos elements que hi ha, estan combinats de tal manera que els llegeixes simultàniament. Tercera, l'art. Què succeeix amb l'art? Pues l'art, pujant les escales, diríem, i fent-lo més gran, és diverses sensacions estètiques, diverses percepcions estètiques llegides simultàniament. O sigui, ja és la gran superposició quàntica. Per això, si veiem una obra d'art, ens donem compte que està viva. El que passa és que, per la mala educació que tenim, es confon una obra d'art amb una obra artesanal.
Ja i no... aquesta frase és molt encertada, la mala educació que tenim, perquè hem ignorat les sensacions moltíssim.
Sí,
és aquesta educació lineal que parlava mare.
Jo he sigut professor de la universitat, a Belles Arts, i me'n vaig donar compte de lo malament que s'ensenyava. S'ensenyava a copiar, però mai vaig veure que ensenyessin a crear. Grans catedrons de la universitat em deien, calla, calla, un vas, això no es pot explicar, l'art no es pot explicar, l'art s'assenya i prou i paga. I així ens acabava la discussió.
I aquesta frase l'hem sentit infinitat de vegades, no només dintre del món de les belles arts. L'art no s'explica.
Exacte, clar que s'explica. El que s'explica amb una altra intel·ligència. I aquí entrem a canviar la intel·ligència lineal que utilitzem contínuament per la intel·ligència quàntica. I què és la intel·ligència quàntica? És una intel·ligència que funciona a partir de sensacions no verbalitzables. Que això és el que explica la sensologia, és una ciència que s'ha creat, s'ha anat creant a partir d'aquí. Quan aquesta intel·ligència la saps fer anar, llavors t'estàs movent per ella com si estessis continuant fent obres d'art.
Això segurament, si algú ens està escoltant, li serà molt fàcil entendre, per exemple, pensant en una olor. Quantes vegades una olor ens porta a una persona, però no només una persona, a un lloc concret, a un entorn concret, immediatament, només sentir aquella olor, la quantitat d'informació que ens ve al cap és
increïble. Sí, perquè a més l'olor està directe al cervell. És com si la pituitària fos ja un trosset de cervell que està i que l'olor entra directament. Una olor no s'oblida mai.
Ara em deia una amiga de la meva mare, que va morir quan tenia 12 anys, no recordo pràcticament res, però l'olor...
No s'oblida mai.
Em porta directament a ella.
Sí. Ho recordes tot. Aleshores, un sensojoc és un joc que funciona a través de sensacions. Això es pot fer un sol, però ho pot fer en grup. Quan es fa en grup, és un joc de taula, un joc de competició, que llavors dius, mira, aquest tacte i aquest tacte, i ara faré dos sons. Fas dos sons i tenen que adivinar, que encertar, quin son correspon a cada tacte. Val? Lo qual fa que els altres jugadors tinguin que fer també el mateix esforç que està fent el jugador principal.
Aquest és el gran problema. Requereix un esforç perquè no estem acostumats a treballar amb aquest nivell de sensació.
Exacte. Això és el primer nivell. Segon nivell, sentir-se un a si mateix. Rascar-me a la galta i acariciar-me a l'altra galta. Pues seran dos expressions amb el cos, dos sons, dos... Tercer nivell, sentir els altres. Com tinc que sentir els altres si no em sé sentir a mi mateix? Llavors, un cop ja et sents a tu mateix, pots sentir els altres i empatitzar.
Amb aquests exercicis generem nous records molt més profuns o recuperem records que havíem perdut? Podem arribar a recuperar
Podem
records?
Podem reforçar, també, perquè hi ha moltes coses que no recordem i les aboquem en el moment en què tenim l'estímul sensorial, el que deies abans de les olors.
Perquè, de fet, estem treballant l'estimulació sensorial.
Exacte. I en el nivell en què tu siguis capaç de sentir-te tu en el més profund, seràs capaç d'empatitzar amb el més profund de l'altre.
Però per això hem de treballar tota aquesta part sensorial, que justament aquest llibre ens ho permet i que m'agrada molt la portada que té, sota el títol Cómo retener los recuerdos, perquè hi ha aquesta ampolla que simbolitza ben bé el que molts voldríem fer, no? Fica aquells records dintre d'una ampolla, pap, fica el tap de suro i escolta'm, que es quedin aquí. Que es quedin i quan jo vulgui, que obri i que recuperi.
Fixa que hi ha tota la metàfora del mar i tal, però que està enterrat a la sorra.
Sí, l'ampolla està enterrada a la sorra.
No està flotant al mar,
bé, però podem agafar quan vulguem. De fet, és el que recull aquest llibre. Com retenir els records a través d'un viatge sensorial. Total. I una part pedagògica d'exercicis per poder recuperar aquesta part sensorial que no ens l'ensenyen moltes vegades a les escoles, per no dir gairebé mai, i que ens permetrà també ser més empàtics amb un mateix i amb la resta del món. Carles, ha sigut un plaer, de veritat.
Igualment.
Tornarem a parlar d'aquest episodi sensorial que t'han oblidat tenir. Moltíssimes gràcies.
A tu.
RAC 1. Aquest estiu arriba a RAC 1 La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara que estàs fent de papa.
El lavabo set de Salem. Que el llum funcioni amb temporitzador. Pere Gemma Mangual, per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Escopets a la taula. Sí. Pop, pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 9:45 a 10:45, La Clandestina, amb Mireia Ardèvo.
I ara el millor que podeu fer és anar lliure.
RAC 1. Tots som 1.
Vivim en una època en la que estem hipercomunicats, però en canvi els canals de comunicació no són els convencionals o els que fins fa un parell de generacions, o potser encara menys, s'han fet servir. Com es comunica ara aquesta nova generació? Com es relaciona? Volem saber què opinen els joves, com actuen i com es comuniquen entre ells. Parlem, per tant, amb el nostre estudiant en pràctiques, el Jaume Vives, l'estudiant en pràctiques del Matina Codina, la Zoè Ribaudi, i el nostre convidat especial d'avui, que és l'editor de Reconcentrat i de l'Espanyol Juga RAC1, l'Edu de Valle. Benvinguts a tots tres.
Hola, bon dia. Hola.
Hem de dir que la Zoè i el Jaume just passen la línia dels 20.
Sí, justet.
Justet. I que l'Edu ja els ha passat una mica més.
Sí, jo doblo, ja més de doblo els 20.
Clar, i jo ja he passat els 50. Just, just. Ara allà estic, però ja tinc un 5 davant. És evident que hi ha diferències, i el Jaume, de fet... Ens has fet una tria, no?
Sí, us he portat un petit tall de plats bruts, a veure què us sembla, per demostrar les diferències entre les generacions.
Hola! Com vas encarregar?
Que demà passat és el meu aniversari i faig una festa.
I quants en fas, tio?
35.
Però, tio, què fas fent 35 anys?
És que no us sembla que tingui 35 anys? Ja!
35 tacos, però si ets un vell!
Què passa, tio? Estic a la flor de la vida!
Una altra, la flor de la vida? Però què collons foto jo vivint amb un avi?
Doncs sí, senyor, la flor de la vida! Serà gilipolles el tio!
És que aquest pas, compartir pis amb tu, em convalidarà la prestació social, tio.
Escolta, idiota, que encara no repapiejo, eh?
Vosaltres repapiegeu o encara no?
Vosaltres feu servir aquesta paraula perquè potser fins i tot la sèrie de Prats Bruts ja queda caducada per la gent de la vostra generació, o no? L'heu vista vosaltres?
Jo sí que l'he vist.
Jo Prats Bruts l'he vist,
Però remesa, clar.
Sí, clar.
No havíeu nascut quan fèiem Prats Bruts.
Nosaltres la vèiem mentre estàvem fent.
Exacte, sí, sí, sí. O sigui,
veies capítol nou cada vegada.
Sí, sí, i tant.
Sí.
Aquí no hem arribat nosaltres.
I per vosaltres, a partir de 35, hi ha, ho noteu, que és una altra generació?
Home, jo crec que una mica sí, no?
Sí, jo 35 a mi em sembla persona gran, ja.
No, home, no, això tampoc.
Com que no?
Això tampoc, jo crec que no, cada vegada ja estem més a prop.
Ens agrada més la teoria de la Zoè, no? Avui parlarem de comunicacions, i si comencem a parlar de comunicacions, el primer que pensem és en un telèfon. Vosaltres... Heu tingut telèfon fixe? Edu, tu i jo hem tingut telèfon
sí,
fixe.
Sí, a casa els pares, a casa la iaia, i sí, tota la vida, vaja, encara en tinc, de fet.
I d'aquells que es movien amb el dit, tu, o ja no, aquells?
A casa la meva àvia, sí. La meva àvia no va canviar el telèfon, doncs des que vaig néixer el recordo, i va ser el mateix. Fins al final, els meus pares sí que el van anar canviant. A casa primer, a casa dels meus pares de rodeta, i després a botons.
El de rodeta, sabeu de què parlem quan diem telèfon de rodeta?
Jo sí, perquè com l'Edu, la meva iaia també tenia aquest i no l'havia canviat. Llavors sí que em costava perquè cada vegada era com, és que no sé com funciona això, no, no havia d'anar, jo estava acostumant als botons.
Jo l'he vist, però més com una mostra de museu, quasi us diria, sí. De deixar-lo allà de decoració per tenir-lo a casa i recordar els vells temps, suposo.
Clar, jo us he de dir que jo tinc dos fills, un de 18 i un de 20, i ells sí que ja no l'han vist directament. Clar. Ja no sabrien, per què serveixen aquells forats.
Clar, nosaltres el fix sí que l'he viscut, però no el de disc. Clar. He viscut més un fix inalàmbric, que pues, quan volies quedar amb els amics trucaves a casa de l'amic. Ei, em pots passar amb el Guillem, per exemple? I ja està.
S'ha de dir que el de rodeta era molt menys pràctic, però molt més divertit.
Sí,
si ho penses, és molt més divertit. És veritat que si t'equivoques has de tornar a començar, igual que el de botó, però és molt més ràpid. Però molt més ràpid. Si ets un nen petit, jo a casa la meva àvia, quan era nen, em dedicava a jugar amb la rodeta.
Jo tinc uns amics que els van posar un candau. Val, perquè no... Però llavors hi havia el truc de que si tu anaves fent els clics, clics, clics que feia cada número, podies arribar a trucar, però clar, havies de ser molt, molt, molt precís.
Però per què? Perquè feien moltes trucades? O?
És que llavors, clar, aquesta és una altra. Llavors,
hi havia molts diners.
Valia molts diners.
No hi havia tarifes planes.
No hi havia tarifes planes.
I
això va marcar un abans i un després, segur. Perquè jo recordo les pel·lícules americanes que tenien aquells telèfons a la cuina amb uns cables immensos que se n'anaven passejant perquè no hi havien alàmbrics, i era perquè a Estats Units va arribar abans la tarifa plana, però aquí no en teníem. Llavors no podies fer aquelles trucades tontes. Podeu imaginar que algú es limiti les trucades o que diguin no, no truquis, que surt massa car?
Seria
és impensable. O després ja en parlarem, però amb els primers mòbils, quan tenies targeta, que se t'acabava el saldo. Ho heu viscut, això, vosaltres?
Jo vaig veure la por d'enviar un SMS massa llarg, de dir, potser em quedaré sense calés.
Perquè si era molt llarg et cobraven
dos missatges. Et cobraven més, exacte.
Jo el saldo no hi he arribat. No.
No
tinc res més a portar.
Ja no tinc res de les cabines telefòniques, perquè...
Ja les he vist.
Has de fer servir les cabines telefòniques?
Sí, poc, però sí. Sí, alguna. Sí, però molt quan era recurs, eh? Pensa, jo el meu primer mòbil el vaig tenir als 18.
Imagina't.
Clar, jo ho penso, i les cabines...
Quan vau tenir-los vosaltres?
El mòbil.
El primer mòbil, eh?
Segon de l'ESO, més o menys.
Jo igual. Jo amb 14 anys, però perquè sóc d'un poble i havia d'anar a l'institut a Igualada, al costat, a la ciutat, llavors tenia com el mòbil per comunicar-me amb els meus pares, però si no, suposo que l'hagués tingut més tard.
Sí, jo més per pressió de social, diguem, de pues, els amics, tenien tots telèfon, i al final... Tan insistir, em van dir, mira, si aproves i treus bones notes,
sí,
te'l comprem.
Clar, és que l'Edu i jo, quan quedàvem, tu almenys fins als 18 també feies el mateix, no quedaves i deies una vegada allà et truco, no, quedaves abans de sortir de casa i quan arribaves et trobaves el que trobaves, si podia venir o no podia venir, no hi havia imprevistos entre
amics. Sí, a mi em passava molts amics de quedar de setmana en setmana. O sigui, el divendres sortíem a la tarda, doncs el divendres ja quedàvem bé i la setmana que ve, tal. I si durant la setmana hi havia algun imprevist i algú no podia venir, doncs trucaves al fixe. Però no tenia els fixes de tots els meus amics. Allò, gent que vas veient ocasionalment i tal, però sí, quedaves i... També és veritat que en aquella època, jo crec, ens vèiem més entre setmana que ara. Tinc la sensació, d'allò amb 16, 17 anys, si no eren amics de l'escola, que els veies cada dia, eren amics del barri, que també els veies cada dia, o quedaves anglès o alguna classe extraescolar, llavors era més fàcil. Però amb la gent que sortíem, de setmana en setmana.
Us imagineu quedar de setmana a setmana? És a dir... Saber segur que si no quedes el dia aquell ja no podràs parlar amb aquella persona i per tant més val quedar.
No.
Ja, a mi ara em queda lluny això.
Impossible.
Et queda lluny vol dir que no fem mai.
Sí, quan era petita ho feia més. I també jo em sabia tots els telèfons fixes de totes les meves amigues, de tota la meva família, tots de memòria, que de fet encara me'ls sé. I llavors també això, quan era més petita i anava a l'escola, sí que podia fer això de quedar de setmana en setmana. Després de la que vaig tenir mòbil, jo crec que això ja ho vaig eliminar completament.
Clar,
i ja està. Ja t'acomodes i ja, fas tot per missatges.
Tots hem fet el mateix, perquè el tema de recordar números, jo me'n recordava el dels avis, el de la mare, el de no sé què, ara no me'n recordo de cap.
Perquè no es fa servir.
De cap. Exacte. I el tema de quedar igual, abans sí que potser algun cop, ei, doncs quedem aquí o tal, però ara, jo ahir vaig quedar amb un amic i 5 minuts abans em va dir, perdona, no puc quedar. Vull dir,
Ara ja tots tenim mòbil, tu també, Edu, jo també tinc mòbil, evidentment, però m'agradaria saber, el vostre primer mòbil ja va ser d'aquests amb pantalla... digital que podíeu parlar per WhatsApp, amb aplicacions, o no? Encara vau tenir algun mòbil d'aquests més estranys?
Smartphone, no?
Jo vaig tenir...
Smartphone, això.
Jo vaig tenir durant any aquests, els Nokia aquests, que els diuen Nokia de pedra, que és bàsicament trucar amb tecles, però llavors...
Nokia de pedra.
Sí, és que realment ara amb la perspectiva eren de pedra.
Una pedra amb llums.
Sí. Nokia de pedra, però és que jo recordo haver tingut el Nokia i pensar-me que era el més avançat del món mundial. No?
Totalment.
I aquells Samsung petitets, moníssims. Sí. Que
allò a mi m'encantava, perquè et feia la butxaca i venies dels primers. La primera generació eren, jo tenia un Alcatel, que,
sí. Això no sé què és.
Sí, no. Això et t'ho explicaré, Zoé. Era una cosa rectangular, mòbil, però de gruix t'has d'imaginar uns 2-3 dits de gruix,
sí,
amb una antena que sortia...
Sí,
i la bateria durava aproximadament 18 minuts. Vull dir que no... I quan va la segona generació ja va arribar als de la mateixa marca o algun altre, els Nokia, més petitets, era una revolució.
Era una revolució.
Tot i que la pantalla feia un dit, el tamany d'un dit, sí, posat en horitzontal.
Com a sortia el número, no?
Sí, exacte. Exacte, no tenia ni jocs ni tenia res, perquè la pantalla no et donava per més. Els dos primers van ser Alcatel, i a la segona generació d'Alcatel, que era més petit, la pantalla era horitzontal, molt petita, no hi havia per jocs.
Clar, jo el primer que vaig tenir, diria que vaig heretar un d'algun cosí gran, alguna cosa d'aquestes, i era un Sony Ericsson d'aquests que s'obria, que es doblegava, i sempre portaves alguna cosa penjant, enganxada al costat, no sé, alguna xorrada, i després sí que vaig tenir una BlackBerry.
Home, la BlackBerry ja era un pas endavant.
Sí.
Ara, si miréssim els mòbils vostres, quines aplicacions hi trobaríem? El WhatsApp, evidentment, suposo.
WhatsApp,
us comuniqueu per WhatsApp?
Sí.
Telegram?
Sí.
No, Telegram no.
Jo sí. WhatsApp i Telegram.
Jo no.
I quines aplicacions hi teniu?
Instagram, Twitter...
Algunes de diaris, algunes aplicacions d'algun diari.
Les potser de la ràdio.
I...
Perquè us informeu per qui?
Jo m'acostumo a informar per Instagram. Segueixo, pues, això, BBC News, bueno, noticiaris del món, i em surt el feed, em surt el que pengen.
Jo la veritat és que bastant per Twitter, eh? M'informo bastant per Twitter, sí.
Tu, Edu, per on t'informes? Et llegeixes els diaris encara, no?
Sí, de paper. I molt Twitter, Instagram, faig servir molt, les ràdios, la tele online també, el correu... He comptat i tinc... Algunes venen amb el mòbil ja de sèrie, però tinc 80 icones a la pantalla.
Caram.
Mare meva.
He de passar 4 pàgines.
Quines són les que més fa servir?
WhatsApp, Twitter, Instagram, la càmera de fotos, a banda dels correus, i les ràdios online.
Jo m'havia oblidat del Maps. Absolutament essencial tenir el Maps al mòbil per acabar de definir perfecte.
Tu també?
Sí, jo el Google Maps, i ara volia afegir que de fet ho estic mirant i estava pensant que realment tinc tota la meva vida posada aquí, perquè, o sigui, tinc l'aplicació del banc, o sigui, ho faig tot per al mòbil, l'aplicació de la regla,
per
la menstruació, sí, perquè si no, perquè és el meu calendari i em va avisant de quan m'ha de venir, després el LinkedIn, bueno, és que totes les coses com així funcionals de la vida realment les tinc amb aplicacions.
Clar, a la meva època havies de fer realment un exercici constant de memòria. No hi havia cap aplicació que et recordés res, ni regla ni res, evidentment, però és que res, ni quan havies quedat amb qui.
Clar, vosaltres teniu agenda de paper, física?
No.
De telèfons?
Jo no.
Clar, abans hi havia.
Home, aquelles llibretes amb ABCD, FGS,
sí, era obligat.
Que dormia al costat del telèfon.
Sí.
I anaves al telèfon i miraves, buscaves.
I aquí has de trucar.
Exacte.
I buscaves.
És que alguna persona, jo, per exemple, ara la meva àvia, que... No, la meva àvia encara, però els meus avis, que jo no els he conegut, que havien morir, que abans de jo néixer, als anys 70, una cosa així... Jo crec que ara si els aixequéssim i els poguéssim explicar tot el que ha passat amb el tema de la telefonia i de la comunicació, és que no s'ho creurien.
És que jo et diré, el meu avi va néixer sense televisió. El fet de la televisió només ja miraven qui hi havia darrere. No s'ho podien imaginar.
Sí,
ara imagina't aquesta manera de que arribin les dades amb aquesta immediatesa. Sí. És absolutament xocant.
La meva àvia es va quedar molt xocada un cop que li vam fer un zoom amb una cosina que tenia a Argentina. I, bueno, es va posar a plorar la pobra dona. Al principi és això, li costava entendre què estava passant, com puc veure-la en directe, com pot ser que m'estigui parlant i ens veiem també.
Jo he retrobat amistats amb el Facebook, cosa que ara es veu que per vosaltres el Facebook és totalment de vells, no?
Sí.
Però en el seu moment el Facebook va ser la nostra màxima aplicació, eh? Clar. Jo quan era adolescent la vaig viure moltíssim.
Uh-huh.
I suposo que tu, Gemma, també.
Sí, ara cada cop més.
Clar, Però quan, l'Instagram va començar com a adoptar les funcions de Facebook, ho vam anar aparcant...
A l'aparició d'Instagram. I ara que teniu el Twitter també, i teniu el TikTok?
No.
Jo no.
Ah, no? Sóc una mica reticent al TikTok, però bueno, a la gent li agrada molt. I
tu, Edu, no. Segueixes?
No, TikTok ja és la, jo crec que ja és la primera aplicació que, en què ja quedo fora de joc. Ja no entraré. Instagram encara sí, TikTok no.
Nosaltres la que recordàvem era Messenger.
Messenger.
Ah, clar, mira, clar, és que és la primera. La xats és la primera. Clar.
Jo m'imagino que esteu encantats de tenir mòbil, que no sabríeu imaginar-vos la vida sense mòbil, però sou conscients vosaltres que esteu constantment localitzables? També pels pares?
Sí.
Us incomoda això?
Clar, és que jo crec que arriba un punt que ho tenim com tan normalitzat que ja no... És com quan acceptes les cookies, que realment no voldries fer, però...
Però que saps que no ho has de fer.
Saps que no ho has de fer i no vols fer, però ja t'és igual, perquè tot el que t'aporta per l'altra banda és com que et convenç, que realment és trist dir-ho, però jo crec que renuncies una mica a la teva intimitat per poder tenir...
En tots els sentits. Tu, Edu, notes això de que ara... tens menys intimitat pel mòbil?
Sí, jo crec que és un preu que s'ha de pagar. Clar, jo ara a la meva edat el pago gustós, perquè tampoc no tinc aquell desig de llibertat d'estar sortint de la closca que es té amb 15, 16, 20, fins i tot 25 anys. Però sí, és un peatge de l'evolució.
Exacte.
És un peatge.
Clar, jo a mi el que sí que trobo bé, no m'agrada a mi estar gaire localitzat, però per exemple, quan... hi ha amigues que van soles a casa, potser, doncs enviar pel grup de WhatsApp la direcció, la, com es diu, la ubicació en directe, doncs es queda la meva amiga més tranquil·la i nosaltres també, i si hi ha alguna mena de problema, doncs al final també és una solució que va bé.
Jo el que portava malament, que abans parlàvem dels telèfons fixes, de les trucades, jo el que portava malament, per exemple, jo sempre he sigut més aviat tímid, i quan era adolescent encara més, clar, i amb 15-16 anys, quan havies de quedar, allò que dèiem abans, quedar de setmana en setmana, però hi havia alguna amiga del grup, per exemple, que l'havies de trucar a casa al fixe perquè sigui o perquè tenies algun interès en què quedéssiu, en venir i tal, l'havies de trucar a casa seva.
Clar.
I no sabies qui respondria. Havies de passar d'intermediaris, que pare o mare... I llavors, quines explicacions donaves? Llavors, això sí que era una dificultat que avui
imaginar,
no es planteja.
Us podeu imaginar vosaltres tenir el telèfon sobre la taula i que l'agafi la vostra mare i despengi ella, dient, hola, què tal, amb qui vols parlar, qui ets?
A veure, m'ho puc imaginar. El que passa que a mi, com que realment era més petita, encara no tenia aquestes situacions més compromeses.
Però s'ha passat dir, us imagineu ara?
Clar, home, jo intimidaria una mica, suposo.
Sí,
no?
Faria una mica de por. Més que res per l'enquesta que ve després.
Clar,
no, no pel que pugui saber o deixar de saber, sinó pel que saps que després et vindré i preguntarà qui era aquesta noia o aquest noi, saps? I fa una mica de mandra.
Està clar que vosaltres ara quedeu a través del mòbil, per converses també de grups de WhatsApp, imagino també, acabeu quedant. Per on sortiu ara? Imaginem... La gent que sortiu per Barcelona, suposo que tu també deus sortir, evidentment, per Igualada, etc. Però...
Bueno, ara surto més per Barcelona.
Clar,
perquè
estàs estudiant aquí i molts estudiants de fora també estan vivint aquí. Quines són els vostres llocs de referència? Han canviat molt? Tu creus, Edu, que han canviat molt?
No sé si tant els llocs com els locals. Els locals segur que han canviat, perquè jo crec que hi ha pocs locals que tinguin 40 anys de vida, encara. A Barcelona encara en deuen haver-hi alguns, però no molts. Però les zones poder no? Jo sortia molt pel Poblenou, per exemple. Encara se surt molt per Poblenou.
Sí, bastant, per la zona de Marina.
Clar, Marina i tot això.
Plaça Reial, per exemple, ha sigut sempre un altre nucli de festa. Encara és un nucli de festa,
la Plaça
Reial. I Gràcia, també.
Seguiu anant a aquests llocs?
Sí, a mi m'agrada molt la plaça del Raspall, que hi ha un bar molt correcte per allà, però de discoteques no gaire. Potser Razzmatazz.
I Apolo.
Apolo, Input, però...
Jo això ja no...
Però n'hi ha moltíssimes, de fet. Abans, Barcelona, bueno, justament
ara... El Cidecar em sembla que encara existeix, també.
La Plaça Reial, jo juraria que sí.
Jo no he sortit mai, per allà.
Jo tampoc.
Razzmatazz havia sigut...
Celeste.
Celeste.
Havia sigut, jo crec, que més sala de concerts que de festa.
Ara ja és discoteca, no? Les Matàs és...
Sí, i fan concerts, però és molt discoteca. Concerts, sí.
Me n'estic adonant que tampoc han canviat tant els locals.
No, però no, l'Ude Gas és un històric.
L'Ude Gas és el clàssic.
Sí, jo no hi he anat mai, però...
Jo veig
més
per,
de tota
per grans, sí. L'Ude Gas, eh?
Per
ho veig més
grans.
Per persones de 30-40 que sí. No pas per persones de 20.
L'Ude Gas ha sigut el meu temple ja de maduresa. Sí, sí, sí,
persones
sí,
grans, 30-40, o sigui, jo ja no hi entro.
I no, no, ho veieu, al principi...
Més grans que jo.
No, ha intentat quedar bé, no, 35, està bé, jove. I ara ha caigut. Ara
que no, el tema és que una persona de 30, l'Ude Gas, és molt jove. Clar, per la mitjana de gent que hi ha.
Sí. I deia grans dins el rang de la joventut.
No passa res, no passa res. Sí, sí.
Ja s'acaba d'això.
Nosaltres també hem tingut 20 anys i quan amb 20 anys els de 45 ens deien... Ja us arribarà, ja us arribarà. Ja, sí, sí, ja, sí, i ja, efectivament ja, ja. Arriba, tot arriba. Sí,
tot arriba, tot arriba. Teniu tribus encara vosaltres o han canviat aquestes tribus? Quan érem joves nosaltres hi havia els skins, no? L'estètica skin.
Sí, els surfers.
Els surfers, després hi havia potser els més rock com sí, el loquillo, més, una cosa
més
així.
Hippies,
els hippies.
Els pijos.
Els pijos, pijos, que aquests estaven molt identificats. Tot això us sona caspós, tot això, aquests noms?
A mi no em sona caspós, però sí que crec que actualment s'ha difuminat bastant. O sigui, ara no sabria identificar moltes tribus urbanes.
Ja. Masses inputs, jo crec.
Sí.
No etiqueteu tant, potser.
No. I crec que hi ha moltes més subcategories de totes sí. Les tribus urbanes.
A mi, per exemple, de pijos, a mi n'hi ha una que m'encanta, que és pijipis. Que
són
aquestes...
Pijos-hippies.
Exacte.
Progrés.
Sí. Es diu pijipis?
Sí, pijipis.
Joves de pares de pasta.
Que volen fer... Sí. Ah,
això és una idea, o sigui, és una imatge que es porta molt.
I vosaltres què sou?
No t'ho sabria dir.
Els normals.
Persones que intenten sobreviure en aquesta selva, en aquesta jungla de la vida.
Creieu sí, que teniu tot més difícil, vosaltres, que nosaltres? Ho vam tenir a la nostra edat?
Jo crec que ho tenim tot més a l'abast. El que passa que també és més difícil apuntar bé, perquè tens tanta oferta... Mm. I tant, bueno, que al final cliques un link malament i ja t'estan intentant fotre la compte bancària. I, saps, n'hi ha molts més perills, diguem. I al final costa el que deia, apuntar bé. Però bueno, no sé, no et sabria dir qui té més facilitats.
O sigui, a nivell d'accés a la informació ho tenim molt més fàcil, però després, per exemple, anava a dir, a nivell d'oportunitats laborals crec que ho tenim molt fotut, per exemple, per sí. Deixar una.
Sí, però com ho veus.
A nivell de comunicació és evident que, no sé si la paraula és fàcil, és més còmode, segur que és més còmode, sí. Però això no vol dir necessàriament que sigui millor. Hi ha coses, com deia en Jaume i la Zoe, que són més delicades i ja m'atreviria a parlar de aplicacions, que això se n'ha parlat molt aquests últims mesos, d'aplicacions com Instagram i com fomenten la insatisfacció d'un mateix, i són perilloses si no ho saps gestionar, i pel que poden generar. No, algunes coses les tenen més còmodes els joves d'ara, però a la vegada més difícil.
Noteu l'angoixa de tenir Instagram que ens pugui transmetre segons quins complexes o pressions? Les noteu?
Sí, jo
en sou
sí.
Conscients?
Jo no tant de complexes, perquè crec que ara, per exemple, tinc una edat que fa tants anys que tinc Instagram que potser he arribat a tenir un nivell de control, no?, de que no m'afectin com aquests estímuls, però sí que a mi em preocupa més com a nivell de sentir que tinc com la dependència de deixar-ho tot enregistrat amb imatges, o sigui, com sentir que si no existeix a internet no existeixes a la vida real, que has de tenir presència a les xarxes perquè és que si no realment...
És una frase molt important, si no existeixes a internet no existeixes a la vida real.
Sí, jo no ho anava a definir així, però sí, com la por aquesta a perdre el tren de la tecnologia i quedar-te enrere, no?
Sí.
Perquè va tan ràpid que si no estàs una mica al dia... és el que diu la Zoe, no existeixes.
Ja.
Jo vull dir una cosa, que és que a mi em passa molt que hi ha persones que potser estic un any sense veure-les, però com que les segueixo a l'Instagram i són actives a les xarxes i pengen coses, no tinc la sensació de no estar-les veient. I potser són persones que ja han marxat bastant de la meva vida. I en canvi, persones que, bueno, això, que les veus més sovint, però que no tenen tanta presència a les xarxes, tens la sensació de saber menys coses. I ho trobo molt fort. Així.
Doncs jo també ho trobo molt fort. Compartir com a generació.
No, és que és així. Jo a vegades intento fer un exercici d'empatia i si jo ara tingués 16, 17, 18, 19, 20 anys amb el caràcter que jo tenia a aquella edat, jo ara ho passaria malament. Jo crec que ho passaria malament. Amb aquests, amb cap a on ens empeny la societat, especialment el que comentaven ells dos. No, en algunes coses, en moltes coses, no ho tenen gens fàcil.
No, segur que no.
I a més, sempre que estem com molt exposats i molt sempre hi ha algú que et pot jutjar i et pot criticar, mm-hmm. saps? Llavors estem com a aquesta permanent exposició, al final és, o sigui, que tens raó, que crema. Mm-hmm. Perquè, a més, ara ha canviat tot. Sempre havíem fet que els joves miraven els grans i aprenien dels grans, i ara s'ha invertit una mica això, i els grans us fixeu en els joves. A sí, mi, jo tinc aquesta sensació, sí, sí, sí. Perquè dominem més.
El més tecnològic és evident, clar, que l'hem de demanar ajuda.
La tecnologia ha crescut tant i s'ha crescut tant a la nostra vida que s'ha de saber una mica del tema.
Doncs mira, per això els hem convocat i els tindrem tot l'estiu, Edu. Anirem parlant de diferents temes, tu ja no hi seràs, però ells sí, perquè els volem conèixer. Volem que ens expliquin com són, perquè al final estem parlant d'una edat fins als 20 i, perquè després ja de seguida passes a ser gran, i llavors la gran majoria de població no els coneixem.
Això ho hem de recuperar, ja no hi serem, però d'aquí 100 anys, sí. d'aquí un segle, la gent dirà, mira el que parlaven el 2023.
Imagina't.
Encara tenien mòbils.
Imagina't.
No tenien xips sota la pell incorporats, sí, i trigaven 3 hores en tren per anar a Madrid, ara ens teletransportem.
Oh, es pensaven que anaven avançats, eh?
Quedareu caducats un dia, sí, us ho diem, sí. L'Edu i jo. Un dia
home, jo ja em sento caducada.
Imagina't.
Home, no, per favor.
Sí, jo respecte a les generacions sisplau, que
venen. Sisplau, no, fora, diu l'Oriol. Doncs, senyors, un plaer. Ens retrobem la setmana que ve amb vosaltres. Adéu-siau.
Adéu.